Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai d'aquesta secció, Llevat dins la pasta, que us acompanya tots els dimecres, des d'una mica abans de 6:45 i fins a 3:15, integrada en el programa Sense Distància. Pels qui ja ens seguíeu i pels qui ens acabeu de conèixer, us recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Podeu trobar els programes també a la secció Ràdio a la Carta dins del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Tenim amb nosaltres, com és habitual cada setmana, l'Àngela Rodríguez. Bona tarda, Àngela.
Bona tarda, Ignasi.
Presentem el protagonista d'avui, que és Jaume Añé i Ros.
Doncs sí, primer direm que a 5 dies de la celebració del DENIP, que és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau el proper 30 de gener, tenim entre nosaltres una de les persones que més s'hi ha dedicat en els darrers anys, tant en l'àmbit de país com en l'àmbit de Lleida i les Terres de Lleida. En Jaume Añé Ros és creient, mestre de música i delegat sindical per USTEC Estès, i pel que fa al que avui ens ha portat a convocar-lo, és membre de la Secretaria de Moviments Socials d'aquest sindicat.
El saludem ja, Jaume Añé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Agraïm molt la teva disponibilitat per compartir aquesta experiència sindicalista integral amb les persones oients del nostre espai per acostar-nos a aquesta diada escolar per la no violència i la pau. Primer de tot, Jaume, com entens i com vius la implicació obrera i sindicalista unida a aspectes socials com ara la defensa del desarmament, la no violència i la pau?
Bé, el sindicat pel que treballo fonamentalment es dedica a la defensa dels drets laborals del professorat i de l'escola pública. Però va més enllà d'això, no? I per aquest motiu, des dels seus inicis, fa més de 40 anys, forma part del seu ADN la implicació en la millora de la nostra societat en el seu conjunt, amb l'objectiu, doncs, d'aconseguir una societat més justa, més democràtica, més sostenible, més igualitària. I és evident que l'armamentisme va en direcció contrària d'aquests objectius. I llavors, doncs, és per això que la Secretaria de Moviments Socials, en aquesta secretaria, la cultura de la pau i la no violència es treballa de manera molt prioritària. Uh-huh. Hem dit, per exemple, formem part de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació des dels seus inicis, i cada any, des d'en fa molts, doncs fem una revista per fer arribar als centres educatius per treballar amb l'alumnat la cultura de pau. Aquesta revista sol aparèixer a l'entorn del DENIP uns dies abans perquè en els centres, doncs, el professorat pugui atensar-la i pugui treballar en aquest sentit, no només aquest dia, sinó en general durant tot el curs, no?
Uh-huh. Digues-nos, Jaume, com vas conèixer el sindicat USTEC Estès i com ha estat la teva trajectòria? Què en destacaries?
Sí, a veure, la coneixença del sindicat va ser una miqueta casual, diria, va ser a través d'un company, un conegut del poble, no? I un bon dia, doncs, em va trucar dient si m'interessaria, doncs, de participar més directament o directament en el sindicalisme, així, no?, entès d'una manera activa. I bé, vaig decidir provar-ho. De fet, desconeixia el món sindical, absolutament. I bé, i així, doncs, va començar tot. I a poc, doncs, la integració, doncs, va anar passant per la participació en diferents grups de treball. Un dels primers va ser aquest, la Secretaria de Moviments Socials, però també va estar en el grup de primària, perquè soc mestre, en el grup de política educativa, en el grup de finances, i uns anys més tard vaig assumir el càrrec de portaveu del sindicat a les Terres de Ponent. La valoració que fa és molt positiva, perquè veus l'educació des d'un altre àmbit, des d'una altra òptica, no? Coneixes com funciona l'administració, com aquesta tracta els seus treballadors, quines són les polítiques educatives, perquè has de conèixer la normativa, has de conèixer les lleis educatives, que per altra banda es van succeint d'una manera massa sovintejada, no? I bé, i també entres en contacte amb els moviments socials, no? Amb les lluites d'altres col·lectius, perquè comparteixes espais, perquè comparteixes inquietuds, i bé, i de tot plegat doncs, en surt això, una valoració molt positiva.
Mm-hmm. Avui parlem amb Jaume Añé, sindicalista del sindicat Unió Sindical de Treballadors de l'Ensenyament a Catalunya, USTEC, així és conegut, a les Terres de Lleida. Vostè, o tu, com a portaveu d'aquest sindicat, has fet declaracions al voltant de l'incompliment per part del Departament d'Educació de la disposició final segona de la Llei d'Educació de Catalunya, que ordena dedicar el 6% del Producte Interior Brut al finançament escolar. També de les afirmacions d'alguns càrrecs públics que en període preelectoral sostenien que els docents adoctrinen i fomenten l'odi. També de la incerta vida laboral de les plantilles de centres o la segregació escolar que continua. Tot això segons denuncia el sindicat USTEC. Tot això és violència o manca de pau també, Jaume?
Home, això no va pas... A veure, són multitud de temes, però en general diguem que no va pas en la línia d'aconseguir una, diguem, una societat més igualitària, més justa, més democràtica, amb més respecte per l'opinió de l'altre, no? I, per exemple, en el tema del finançament, doncs això és una evidència que, si més no, aquest infrafinançament revela com és de prioritari per als diferents governs, en aquest cas de Catalunya, l'educació, no? Uh-huh. Aquesta disposició addicional de que parla la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, aquesta llei es va aprovar el 2009 i situava una inversió del 6% del PIB en 8 anys. I, per tant, això, si hauria d'haver arribat aquest percentatge l'any 2017. Uh-huh. Començava el 2023 i no som ni a la meitat d'aquest 6%. Per tant, aquest pas, assolir aquest 6% ens porta pràcticament al segle XXII, no? I això es veu que no pot ser, no? I bé, i per altra banda veiem que de recursos per a l'armamentisme, per això que en diuen defensa, mai no en falten, no? Uh-huh. Al contrari, aquest any els pressupostos generals de l'Estat augmenten un 26% la despesa en defensa, passant ja del 2% del PIB espanyol, en aquest cas, no?
Uh-huh. Sí, Jaume, què és el dia escolar de la no violència i la pau, el DENIP, que, com en dèiem al començament, que se celebrarà el 30 de gener? I qui participa en aquesta jornada?
Bé, el DENIP, el dia escolar per la no violència i la pau, com bé dieu, és una jornada que ha adquirit caràcter internacional, per tant es celebra arreu del món, i evidentment aquí a Catalunya també, més encara si tenim en compte que va ser una proposta d'un educador i d'un poeta mallorquí, en Llorenç Vidal. Això ho va idear l'any 64, per tant l'any vinent farà 60 anys.
Sí.
I és una iniciativa per l'educació no violenta i pacificadora, i es va triar aquest dia, el 30 de gener, perquè és el dia que va morir Gandhi, Mahatma Gandhi, oi? Propugnem una educació permanent, o sigui, no només és avui que hem de fer aquesta tasca, no només és aquest dia 30, sinó una educació permanent en i per la concòrdia, per la tolerància, per la solidaritat, pel respecte envers els drets humans i per la no violència i la pau. Uh-huh. Llavors això va adquirir de seguida molta volada i llavors ençà que es ve commemorant, aquí a Catalunya té molt de seguiment i participa molts centres educatius, i creiem doncs això, que és un bon moment per recordar que tenim molta feina a fer, molt camp a córrer. En això més general podríem titular com a construcció de la cultura de pau.
Doncs molt bé. Recordem que en aquest dia escolar de la no violència, cada 30 de gener, o data propera si cau en cap de setmana, a les escoles s'organitzen doncs, aquestes concentracions, no? Sortides dels alumnes que d'alguna manera escenifiquen, fins i tot amb cartells, aquesta defensa de la pau i que això s'educa, no? des de l'època de la infància. Enguany fa 75 anys, d'altra banda, Jaume, de la mort de Gandhi. Per tant, l'edició del 2023 podem dir que serà especial del dia de la no violència, el dia escolar de la no violència. No obstant això, de tots els dies que has viscut tu a Lleida, on vius, quin t'han arribat més a dins o quin has vist que han viscut més les persones participants?
Sí, jo personalment vaig veure molt positiu el fet de fer un salt endavant en la celebració del DENIP a Lleida, quan des d'aquesta plataforma que us deia abans, Desmilitaritzem l'Educació, vam proposar de commemorar el DENIP d'una manera més coordinada entre diferents agents implicats en l'educació, com el mateix Ajuntament, la coordinadora d'ONGs, centres educatius, etc. No? I d'aquesta manera, coordinadament, el DENIP, diguem que pren més relleu, més força, s'estableixen llaços de col·laboració, es disposa de més recursos, no? Això fa uns 3 anys que va passar, o que vam començar, diguem, a actuar més coordinadament en aquesta jornada, i hem pogut constatar, doncs, que hi ha un impuls de la jornada, més participació, més difusió, més persones implicades, i tot plegat redunda, no?, va en benefici de que la jornada cada vegada prengui més volada i sigui més significativa.
Uh-huh. I com esteu preparant el Dia Escolar de la No Violència i la Pau 2023? Ens en pots avançar alguna coseta de com serà aquesta jornada?
Sí, cada any es tria un tema relacionat amb la qüestió aquesta de la construcció de la cultura de pau. I aquest any el tema que s'ha triat, que l'han proposat els mateixos centres educatius, es titula La comunicació no violenta. És a dir, tracta de reflexionar sobre la manera com ens comuniquem, les expressions que fem servir quan interrelacionem amb els altres, i que molt sovint van en direcció contrària al que haurien de ser si és que volem anar construint aquesta cultura de pau tan necessària. Llavors s'ha fet un treball previ amb el professorat, s'ha reflexionat amb l'alumnat, o s'està fent encara, en els dies previs del 30 de gener, i aquest dia, el dia 30, hi haurà 3 punts de concentració a la ciutat, amb alumnes i professors, i una mica doncs, per posar en comú el treball fet, i això es farà per mitjà d'una escenificació plàstica i que quedarà exposada en aquests espais, en aquestes places, durant tot el dia. Comptem amb la col·laboració aquesta vegada del Centre d'Art La Panera, perquè el treball, aquest plàstic, resulti vistós, tingui una component artística també, no? I és que com més gent implicada, millor.
Certament. Estem parlant amb Jaume Anyer, delegat sindical, que ens està explicant el que és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, el DENIP. Precisament el sindicat USTEP, Jaume, fa molts anys que elaboreu una publicació a la qual dieu eina del DENIP, del Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Tu n'has redactat l'editorial d'un bon grapat d'aquestes edicions. Quina eina recordes més i per quina raó?
Bé, recordo molt l'eina del 2018, oi? En què ens van proposar d'abordar dues qüestions de violència física que van afectar molt la societat catalana uns mesos abans. Propostat els atemptats de les Rambles i de Cambrils del 17 d'agost de 2017 i, per altra banda, la violència policial de l'1 d'octubre, no? Esclar, amb el xoc encara present, no?, que va suposar aquestes formes de violència, doncs va resultar la preparació d'una revista, d'una eina, que en diem, una mica diferent, no?, per la proximitat en el temps i en l'espai d'unes experiències de violència tan colpidores, tan transcendents com aquelles, no? I també recordo la que vam fer poc després relacionant el DENIP amb el canvi climàtic, l'emergència climàtica, no?, les conseqüències que té l'agressió, en aquest cas, que els humans practiquem contra el medi, I això té, clar, unes conseqüències com la desertització, les migracions forçoses de milions de persones, la pèrdua de biodiversitat a la Terra, etc. No? Uh-huh. No sé, aquests potser són dos moments dels que recordo.
Molt bé. Sí, sí.
Amb més, en fi.
Sí, amb més afecte, amb més proximitat, i en tot cas sempre escriure i reflectir el que es fa al voltant del Dia Escolar de la No-Violència sempre ajuda a viure aquesta jornada encara més. Una última pregunta que et fem, Jaume.
Finalment, no només com a sindicalista, sinó també com a creient i com a mestre i ciutadà. De quina manera cada ésser humà podem incidir en la lluita contra la indiferència o en la visibilització de tot plegat des de la no-violència? Vaja, unes pinzellades d'esperança que puguis donar.
Sí. A veure, en un món tan violent, tan violent i tan complex, i amb tantes necessitats, realment costa una mica, no?, de veure a través d'aquesta boira, que a Lleida en tenim molta, de boira, però mm-hmm. aquesta és d'una altra mena, oi? I llavors sempre una mica et ve a la ment el que deia l'Arcadi Oliveres, no?, que tenim l'obligació de no perdre mai l'esperança. Uh-huh. I és que entre més raons, perquè els que remenen les cireres, diguem, els poders econòmics, els mateixos governants, justament això potser és el que voldrien, no? Que en aquestes democràcies, diguem-ne, formals, doncs ens acontentéssim amb anar a votar cada 4 anys i ja està. I, esclar, això diguem que no pot ser, perquè hi ha moltes mancances, són democràcies molt imperfectes, i en qualsevol cas entenem que la democràcia vol dir caminar, justament, cap a la justícia social, no? Cap al repartiment de la riquesa, cap a la igualtat entre l'home i la dona, fent polítiques que siguin respectuoses amb el medi ambient, per la desmilitarització, això que parlàvem abans, per l'accés a la vivenda, pels serveis públics enfortits, etc. No? I, per tant, aquí hi ha molt terreny a córrer, hi ha molta feina a fer, i hi ha molts espais per poder participar.
Molt bé.
Cadascú que ha de poder trobar, diguem, el seu, però a través de moviments socials, d'entitats solidàries, en els mateixos esplais i els caus, quan s'és infant, tot això són espais per participar i per mirar de col·laborar en la transformació d'un món que necessita molts canvis.
Hem parlat amb Jaume Añé-Ros, delegat sindical d'USTEC, i ens ha explicat el que vol ser aquest any i pot ser el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, el proper 30 de gener. Una abraçada i moltíssimes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
Des del llevat dins la pasta, d'altra banda, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, i també explorar què diuen aquests textos sobre el tema tractat avui. Així, avui parlem, Àngela, del document conciliar Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, en el punt 78, aquest document del Concili Vaticà II.
La pau no es pot mai donar per definitivament adquirida. Ens s'ha de construir de forma ininterrompuda. Aquesta pau és impossible d'obtenir si no és assegurat el bé de les persones i si els homes no es comuniquen espontàniament entre ells en confiança les riqueses del llur esperit i llur talent. La pau també és fruit de l'amor, el qual va més enllà d'allò que pot proporcionar la justícia. Per això, tots els cristians són cridats amb insistència a associar-se amb les persones realment pacífiques, a implorar i restaurar la pau practicant la veritat en caritat.
I per aprofundir-hi, avui tenim una secció que, com sempre, ofereix un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Què ens ofereixes avui, Àngela?
Doncs sí, tenim el portal web d'USTEC, que és www.sindicat.net, i a l'apartat de moviments socials s'hi troben nombroses publicacions que faciliten portar el DENIP a l'aula. Aquesta és la més recent, l'eina 517, si la busqueu en aquesta pàgina web del sindicat.
Molt bé, molt fàcil. També a l'agenda tenim la jornada anual d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, que serà el 25 de febrer al Seminari de Barcelona. Es pot anar agendant aquesta data. Moltes gràcies, Àngela, per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies, Ignasi. Fins una altra.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure o fer suggeriments i aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el Llevat dins la pasta. Últim minut per comentar-vos un altre punt informatiu. El papa Francesc elogia Benet XVI en la primera entrevista que concedeix després de la mort del papa emèrit. Diu que va perdre un pare. Sobre l'estat de salut de l'actual pontífex, la mateixa figura de Benet XVI i la nova etapa que s'ha obert a l'Església després de la mort del seu predecessor, tot això són alguns dels assumptes que tracta el papa en aquesta entrevista a l'agència de notícies The Associated Press, la primera concedida, com dèiem, a un mitjà de comunicació. El bisbe de Roma assegura que el seu estat de salut és bo i que no preveu una renúncia a curt termini. Fins aquí el nostre espai informatiu sense distància. Us esperem demà una mica després de 6:45 del matí i a aquesta hora a les 6 de la tarda. Us deixem amb les vespres de Montserrat, després la missa de cada dia a 7:45 i a les 8 camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau. Radio Estel.